Molt bon dia a tots. Un altre cop, ja torno a ser aquí. Esteu escoltant, penseu que esteu escoltant Ràdio Falset, i aquí comença el Volta de Full. I primer cap de setmana de primavera. Ja ens podem bellugar, un poquet més, sembla ser, i gaudir d'allò que durant tants de mesos pues, no hem pogut fer, no? Així que avui començo pues, amb l'arribada d'això de la primavera, no? I omplim els pulmons d'aire i respirem ben a fons. Us porto, primer que tot, per a començar, uns versos de Quim Ponsa, que es titula precisament així, Primavera. Hem obert persianes i espolsat flassades, i hem omplert d'aire net els vells pulmons. Hem obert els ulls, enlleganyats com dues magranes, per poder abastar-ho tot, sense racons. També hem afinat curosament l'orella, per tal de no deixar-nos cap soroll. Ens hem omplert els mots de poesia i valents ens hem plantat de cara al món. I tímida i lentament, de sota els llençols, he tret el cap, engalanada i majestosa, la reina Primavera.
I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera.
Bueno, hem començat així com a molt primaverals, no? És el que toca, no? Una mica d'alegria, una mica de més. I també ja s'ha va allargant el dia, ja sembla que la cosa, a veure, comenci a caminar una miqueta més per aquest camí doncs, que tots volem que tornem a la nova normalitat que diuen, no? La vida simple... Això entra dins en una muntanya de paraules, no? I us faré una mica de reflexió sobre això, no? Perquè, escriure significa deixar abandonats retalls de frases que algun dia podríem transformar-se en conte, en text i qui sap si en novel·la. Però es queden arraconats en un tros de paper i s'obliden. Que s'obliden tantes i tantes coses que un dia van ser importants, que van aparèixer davant nostre de sobte amb tota la significació que som capaços de significar. No? Vas deixant un rastre de paràgrafs amb mig fer, d'idees sense concretar, i un dia passes de nou pàgina i les trobes allà. Sense afany de protagonisme, de fugint de la glòria, pluja inquieta que degoteges al teulat i calmes la meva tempesta. Copet a copet, clec, clec. Em demanes permís per entrar? Et duc dins i no m'importa que ploguis. T'endús allò vell, ressec, que m'esquerda i fas que tot reneixi a ritme constant, perenne. Visc la pluja eterna, en la neu constant. Això diu una pàgina arrencada de llibreta dins d'un quadern rebregat. I és quan et dones compte que sempre hi ha idees que et persegueixen, que tornen a tu, situacions que t'arraconen i que et fan aprendre de nou el camí de sortida, que et connecten amb un jo del passat, que més que inexistent està en tu. Tanca els ulls. Quants sons ets capaç d'escoltar? Ja t'hi havies fixat? Aquesta pulsió d'aportar quelcom singular, d'arribar als altres per comunicar-nos des del ventre, des del cor, des de l'úter. M'imagino en el moment de traçar les primeres paraules. Ja no recordo ni com ni quan, però sempre he estat. Tantes coses ens passen que s'amunteguen en tuits i titulars redactats amb urgència. El rellotge s'ha quedat encallat en l'última hora i jo, en canvi, he perdut l'acostum a l'urgència, a l'efervescència efímera del moment. Has d'anar en compte en que no et caigui al damunt tot el que has intentat treure de sobre. Segueixo. Ocupar-nos per desocupar-nos, per desatendre'ns. I tot seguit, no sé ben bé el que per què, parlo d'una arrel humida que s'arrapa a terra i que de vegades està podrida. Fragments de mi desordenats. Hi ha qui diu que quan em llegeix pensa que estic trista o, si més no, preocupada. Com no estar-ho si miro al voltant amb els ulls oberts? Però escopir o vomitar paraules és un bàlsam que allibera. Tranquilitza, asserena. Jo sempre trobo espai per la vida, per l'esperança, per créixer. Un espai on buidar amargo per rebre vida. Una comença per intentar comprendre's a si mateixa i entén que és tan complex que com pot entendre que les seves normes internes, de vegades tan severes, serveixin pels altres? I de sobte, un conte mig fet. Començant dient, un infant va caure en el més profund dels somnis i va arribar a un lloc on la raó governava i s'imposava els sentits, on tal sols hi havia espai per allò lògic i coherent, on la inèrcia i la repetició enganyaven els dies, on es feia el que algú deia que tocava fer, on la temprança era una virtut i el límit un deure, on el desig es sufocava amb galledes d'aigua glaçada i estrenyent fort les cames, contraient els músculs. Un temps sord en el que les persones no sabien escoltar-se i s'omplien de paraules i idees plagiades, on la responsabilitat, l'autocontrol i la culpa es servien per esmorzar. Un lloc on no quedava ni rastre d'un infant que havia plegat massa aviat de jugar. Després va venir una època en la qual van regnar els sentits i l'emoció s'escorria sobre la pell. Va ser just després d'una explosió que va petar per dintre i va despertar l'infant, que va sortir de nou a jugar, a embrustar-se els dits. Una època on la traça del camí es va esborrar i era fàcil prendre's entre la bardissa, els marges i els senders oberts pels animals. Una època en la que a tocar de les estrelles podies fer un salt a l'abisme, on cada nou dia era una oportunitat per canviar de personatge, per canviar de vida. Aquella època va deixar oberta la porta dels dubtes, dels qüestionaments, del mareig, de la por amb nom i cognoms, de l'amor, del desig, de la passió, de la vida que puja i baixa en espiral. Tot i això, la gent amb qui es trobava intentava escoltar-se, però tots seguien sords. Val. Bueno, i ara dono volta al full, no? I anem cap als aliments essencials. Aliments essencials per ara, per aquesta època, per l'època de la primavera, no? Quan arriba el bon temps i les temperatures són més agradables, tenim més hores de llum i el nostre organisme necessita aliments més refrescants. Durant la primavera hem de preparar l'organisme per l'estiu, per la calor i els aliments més frescos. Però també hem d'acomiadar-nos del fred i deixar enrere els àpats calents i més elaborats de digestió més llarga. Per tant, és una temporada de transició i els aliments d'aquesta temporada venen carregats de fibres i vitamines per donar-nos energia i depurar el nostre cos. Les fruites i les verdures són els aliats perfectes per aquesta època de l'any. Gràcies al seu elevat contingut en aigua, fibra i altres nutrients, no són pesats. El peix, el marisc, els ous i la carn tampoc poden faltar per aportar-nos les proteïnes i grasses saludables que el nostre cos necessita. De manera que aliments que arriben a la primavera són les maduixes, una de les fruites més esperades de la primavera. El seu gust, la seva textura i la seva frescor fan que vingui de gust a totes hores i que es pugui combinar amb diferents ingredients. La temporada de la maduixa va des del febrer fins a final de maig i és una fruita amb moltes propietats antioxidants. També tenim les cireres, que és una fruita de primavera i d'estiu, també molt riques en antioxidants. Són tan gustoses que normalment se solen menjar soles, però també trobem receptes de pastisseria, sobretot coques i pastissos que porten cireres. I anem als espàrrecs. L'espàrrec verd o silvestre és una hortalissa que té la seva màxima esplendor durant els mesos de maig i juny. No se'n troben d'espàrrecs, eh? No n'he trobat, jo altres no ho sé, jo n'he anat a buscar. El seu gust és molt intens i destaca que es pot cuinar sol, a la brasa, a la planxa o acompanyat amb guisat o ous. Jo, de fet, els espàrrecs que faig és truita d'espàrrecs, el que més m'agrada, no? Truiteta d'espàrrecs, se'n troben, eh? Entre que mos ha anat plovent i el temps, i ja us dic jo que se'n troben. Bueno, deixem de pas als aliments i anem a un... He trobat aquí una cosa curiosa, no? Curiosa, que si més no, que és té un jubilat que estima els llibres. Antonio Lacava és un mestre jubilat italià que des de fa 11 anys recorre les aldees de la regió de Basilicata, al sud d'Itàlia, amb un enginy obra seva, una bibliomotocarro, amb el que ensenya als nens a estimar els llibres. Amb el so d'un orgue, avisa de l'arribada a la plaça del poble del curiós artefacte amb sostre de teules i xemeneia fumejant, connectada al tub d'escapament, al voltant del qual s'arremolinen els nens. «Vols un llibre per a llegir o per a escriure?», els hi pregunta l'Antonio, ja que porta llibres impresos i llibres en blanc. Els nens solen preferir un llibre per a escriure. Al jubilar-se, amb 42 anys dedicats a l'ensenyament, l'Antonio va voler seguir inculcant als nens la seva passió pels llibres. I se li va acudir crear una biblioteca portàtil amb un motocarro que va comprar de segona mà i una caseta que hi va muntar damunt amb prestatges als costats on hi caben nada menys que 700 llibres. «La lectura ha de ser un plaer, no un deure», va dir en un reportatge televisiu. També va dir que no troba bé que les escoles se centrin en la tècnica i no en el plaer de la lectura. Per això fa el que fa. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in... Bé, i ara anem amb unes dites del mes que estem, no? Del mes de març. Unes dites, si més no, algunes conegudes, altres pues no, però us en diré unes quantes, no? Diu que al darrers de maig o primers d'abril canta el cucut si és viu. A despit del febrer, pel març, la garça fa el niu i pon molt bé. A mig febrer ja és jornaler i pel març ja és jornalàs. Abelles i bestiar boví, pel març se sol morir. Aigua de març no la vol el corb. Ajuntar-se març amb quaresma. Al març i a l'abril cada dia se'n fan mil. Al març cada ovella la seua parella. Arribat el mes de març, a tondre ovelles per totes parts. Boira de març, aigua segura i la mar moguda. Bon any no seria si març no n'hi havia. Bor, bordeja i març, marceja. Botifarra de març, xai d'abril i carbó de maig. Cada gelada al mes de març, una pedregada al mes de maig. Cada gelada de març, una ploguda pel maig també. 100 ovelles tinc a l'Urgell. 100 moltons tinc a la muntanya. Març, marçot, deixa-me'n un, deixa-me'n dos. I un que jo en tinc ja en farà tres. I ja en tindrem prou per fer abatre a l'abella de Romadriu. I si bada pel març, llenya per l'abril i blat pel maig. Bé, i ara anem a l'aigua. A l'aigua, l'aigua que ho és tot, no? Perquè sense aigua no hi ha vida possible, tots ho sabem, això. Per això cadascun de nosaltres necessita disposar diàriament d'una petita part de l'aigua dolça de la terra. L'aigua dolça, a l'abast dels humans, és més aviat poca. Es tracta d'un bé tan imprescindible com escàs i molt desigualment repartit a sobre. L'aigua dolça assequible representa apenes l'1% de l'aigua total de la Terra. Algunes zones, en especial les intertropicals, la concentren quasi tota. Altres zones no en tenen gairebé gens. De fet, al món, 500 milions de persones pateixen escassesa gairebé total d'aigua potable. Uns 5 milions de persones moren cada any per manca d'aigua. Mentrestant, la demanda d'aigua no para d'augmentar, sobretot als països desenvolupats. La requesta d'aigua s'ha triplicat de mig segle ençà i es preveu que cap a l'any 2030 les necessitats podrien doblar els recursos disponibles. En aquestes condicions, fins i tot el funcionament normal de sistemes naturals queda en entredit. L'aigua que consumim per dutxar-nos un sol cop equival a la que cal per cobrir les necessitats mínimes diàries, incloent-hi l'higiene. Un ruandès, per exemple, consumeix 10 litres d'aigua per un dia i un nord-americà 500 litres. Massa diferència, oi? Cada vegada que, en lloc de banyar-nos, ens dutxem, estalviem entre 100 i 150 litres d'aigua. Cada vegada que ens rentem les dents, si mentre ho fem tanquem l'aigua, podem estalviar de 2 a 4 litres d'aigua. Una aixeta que degotegi, pot perdre uns 30 litres d'aigua diaris. Si tenim un sistema d'estalvi d'aigua al vàter, en gastarem uns 3 litres menys cada vegada. Les nostres ciutats, com nosaltres mateixos, són estructures en constant transformació que requereixen grans quantitats de materials, aliments, energia i aigua. La concepció i gestió urbanes són molt més que una qüestió de paisatge. La demanda d'aigua, per exemple, està condicionada pel model urbanístic. Si la nostra llar forma part d'una casa de pisos integrada en una ciutat compacta, com les tradicionals a l'àrea mediterrània, estarem consumint uns 120 litres d'aigua per persona i dia de mitjana. Tanmateix, si l'edifici disposa de jardins comunitaris, el nostre consum augmenta i gairebé es triplica si vivim en una casa unifamiliar d'aquestes que tenen jardí privat i piscina. Encara augmenta molt més si al costat de casa tenim un hort que reguem amb aigua domèstica potabilitzada, clorada, etc. El model urbanístic, doncs, condiciona la demanda d'aigua de les cases, però la gestió dels estadants és tan important o més. Cadascú regula els seus consums. Cadascú tria l'hora i la manera de regar, la forma com utilitza la dutxa, la rentadora o el dipòsit de vàter. Per tenir aigua s'ha de tancar l'aixeta. Aquesta és la paradoxal qüestió. Per tenir aigua no, se n'ha d'evitar els malbarataments i els usos indeguts. Si la casa que té ja t'hi ajuda, millor. Si la casa t'ho posa difícil, raó de més per esforçar-t'hi. Al lavabo consumim més del 70% de l'aigua de tota casa. La higiene és molt important, però de vegades al lavabo malbaratem recursos i diners sense treure'n profit. També al jardí, piscina i hort de casa en gastem molta. El pas següent a la captació i el tractament és la distribució. L'aigua ja potabilitzada es bomba cap a la xarxa de distribució, formada per milers de canonades subterrànies interconnectades i estacions de control de qualitat que revisen l'aigua en diferents punts de la xarxa. Sigui quina sigui la demanda, la pressió sempre es manté constant. Un sistema complex i amb un cost econòmic important que fa possible que l'aigua arribi a les xarxetes de les cases i les indústries. L'últim pas de l'aigua, una vegada utilitzada i recollida per les clavegueres, és la seva depuració, diferent de la potabilització descrita abans. Les estacions depuradores d'aigües residuals reprodueixen en un espai reduït els mecanismes naturals de depuració dels rius. Filtren, decanten, oxigenen i digereixen. Si també incorporen un tractament terciari, la depuració acaba en regeneració. L'aigua es pot tornar a fer servir. El cicle de l'aigua. Potser et penses o mos pensem que l'aigua envasada és nova de trincar? Doncs no és així. Quasi cada gota d'aigua ha servit per a més d'un ús al llarg de la història del planeta. L'aigua circula contínuament en el cicle natural. Cau en forma de pluja o neu, s'escola o s'infiltra, o bé és capturada per alguna planta o algun animal. Tard o d'hora torna als rius o al mar, d'on s'evapora per acció del sol. L'evaporació destil·la l'aigua. Lliure d'impureses i contaminants, esdevé novament pluja cristal·lina. Purificada sí, però no pas verge. Sempre plou aigua reciclada. L'aigua no és únicament un recurs pels humans. També forma part dels ecosistemes. Els rius, els llacs i els aqüífers són elements del planeta, molt més que simples dipòsits d'aigua. La Terra suporta que capturem una part de tot aquest volum d'aigua i ens en servim, però no pas que el malmetem sistemàticament. Gràcies al cicle natural, i a diferència de d'altres recursos que s'esgoten en ser consumits, l'aigua torna sempre al lloc d'on ve. Què passaria, però, si la degradéssim tant que el reciclatge no pogués completar-se del tot? No es pot estirar més el braç que la mànega. Només el 2,5% de l'aigua de la Terra és dolça, però d'aquest percentatge gairebé el 70% està congelada als pols i gran part de la resta es troba als aqüífers subterranis. A més de que l'aigua és un bé més aviat escàs, està repartida molt desigualment. L'aigua no sempre es troba allí on més es necessita. L'Àsia, per exemple, es concentra més de la meitat de la població mundial i només disposa d'una tercera part de l'aigua. Per contra, hi ha països que en tenen excedents. En tot cas, tan important com tenir aigua és que l'aigua disponible sigui apta per al consum. I això no passa avui en gran part dels països pobres. De fet, el 40% de la població mundial no té accés a aigua plenament potable. A més, nosaltres, si volem aigua, tot el que hem de fer és obrir l'aixeta. Però al tercer món hi han de dedicar molt de temps cada dia per aconseguir-la. Bé, i ara anem amb un altre tema, que és, evidentment, és parlar sobre la Pasqua, no? Que ja està al caure, no? La Pasqua, aquests dies, per les pastisseries, o si més no, doncs al nostre país, fa goig, no? Ja comencen els aparadors, ja comencen a omplir aquestes figures de xocolata, aquestes mones de Pasqua, que n'hi ha de tota mena, hi ha de grans, de petites, amb pastís, sense pastís, artesanals, de producció industrial, de preus alts, de preus baixos, d'aquests menys. Tothom en vol i compra una mona. Parlem de tradició a la cuina, dels rituals quotidians del dia a dia i els de la vida. A vegades hem de mirar enrere per esbrinar el veritable sentit del que donem per conegut. Per comprendre el sentit de la mona, l'hem de situar en el context de la Pasqua cristiana, la que es vivia a Catalunya, la que es viu encara. Comença el Diumenge de Rams, que com detalla Almeric, se inicia con la bendición tradicional de palmas y ramos, cuyo significado no es menester explicar. Aquí ja diu que no cal explicar la tradició perquè és de coneixement popular. Potser en un temps poc llunyà ja no ho sabrà ningú. El cas és que, camí a la porta de l'església, les palmes i palmons es balancejaven pel pes del guarniment dolç, ensucrat, de rosaris blancs i rosats, creus, figuretes de tota mena i engalanats amb un bon llaç, fent ballar al cap dels nens amb un món de fantasia i d'emoció. Després, ja dins del temple, l'olor del llorer florit s'escamparia barrejat amb cants i vestits d'estreno. Comentava dies enrere amb el Pepo de la pastisseria Satxa de Barcelona que ells ja no venen rosaris ni figuretes de sucre. La gent ja no els demana. Potser les noves madrines ja no ho han conegut. Jo les recordo penjant de palmes que mai eren la meva, però quin goig que feien, no? Jo a la meva no hi penjava mai, però la dels altres sí, jo tenia vegeta d'això. Les padrines compraven la palma, els padrins la mona. La Pasqua començava amb cants i dolços i finalitzava amb la missa del Diumenge de Resurrecció. Aleshores sí, ja es podia menjar la mona. Almeric deia: el pueblo desde muy antiguo entendía que la fiesta de resurrección había de ser alegre y comunicativa. La tradición asigna a todo aquel que apadrina una criatura la obligación moral de obsequiarle al llegar la Pascua con algún postre. Tal es el fundamento básico de la mona, que antaño no era mona, sino un seroncete de frutas secas o unos huevos. Sent el seroncete un cistellet de mimbre, camitjans del segle XIX es va estendre la presència de pastissers mallorquins a la ciutat de Barcelona. Va esdevenir una revolució a l'elaboració de nous pastissos i se ideó el hacer unos pasteles muy estructurados sobre los cuales culminara la burlona figura de un mico. El arte de los pasteleros llegó a creaciones extraordinarias: torres, palacios, caseríos de crocán, atendiendo por el tamaño a la mayor o menor esplendidez de los padrinos. No por ello declinaba totalmente la torta, antes el contrario, derivaba hacia la sara, con confituras y huevos, y el mico con un plumerito verde que parece ser el distintivo imprescindible. Bé, vale. A començament del segle XX decayó el mico i es va substituir per ninots i figures de porcellana, más ricos y naturalmente más elegantes. Con la torta antigua alternaba el tortell, asimismo con huevos, aunque ya pocas veces se atiende a igualar el número de años del obsequiado con el de los huevos. De la presencia del mico en la cúspide de las tortas vino el llamar a estas monas, denominación que prevalece aún. Estem parlant del 1944, I ara estem al 2021. Jo recordo encara les mones que el meu padrí portava, sense falta, el dilluns de Pasqua. Petits pastissos coberts de crema cremada, envoltant d'ametlles trencades, fruites ensucrades, com les de les coques de Sant Joan, plomes de colors. El verd no hi podia faltar mai. Pollets grocs i petits, i la figura d'un mico de xocolata on s'hi podien distingir les vores del motlle. Això sí, sempre venien embolicades en paper de la pastisseria, no? Dins d'una gran caixa. Ja quan tanco els ulls, les veig. Ja vaig acabant, no? A mi em passa de pressa, no? Us he llegit aquí, sempre porto una mica de, com una mica de ventall de coses, no? De històries, de poemes, d'escrits que trobo buscant i rebuscant, no? I sí, i acabo dient-vos que si tens il·lusió per fer grans coses, omple el teu temps que ràpid vola. Si vols viure amb alegria, esforça el teu cor per allunyar la tristesa. Si busques el més gran tresor, guanya l'amistat dels teus companys. Si admires la bondat i la bellesa, conquereix-les sent noble i sincer. Si t'engresca l'aventura de ser gran i important, aprèn a créixer en l'ànima i el cos. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Bé, i per acabar ja, i despegam del micro, no? No pot faltar el poema de Martí i Pou, no? I referint al març, no? Mes de març. I diu així: pel març estrenarem la primavera. La primavera la sang altera. Serà el moment de veure com arreu s'imposa el verd de qualsevol conreu. Com l'aire, que és més clar i més lluminós, porta el perfum de les primeres flors. Com tornen els ocells que van fugir per passar el seu hivern molt lluny d'aquí. Com tota cosa, a poc, reviu i ja anuncia l'esclat de l'estiu. I com, sense saber ben bé el perquè, amb qualsevol fotesa, fem el ple. És el prodigi del temps renovat, que se'ns emporta amb el seu dolç embat. Pel març, la primavera estrenarem i amb calma i bon humor la gaudirem. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Tan sols ara em resta, com sempre, recordar-vos que aquesta programació repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. I que aquí a la ràdio tenim uns telèfons. Tenim telèfons que, us recordo, són el 977-830044, 977-830044 i 977-831135. 977-831135. També es podeu trobar a la web de la ràdio, que són www.radiofalset.cat. El meu agraïment, com no, sempre al Jordi Sol de Vila per haver estat al control i fer possible que la ràdio, aquesta ràdio, Ràdio Falset, arribi a les vostres llars. Gràcies a tots per la vostra paciència i ens retrobem si Déu vol, si voleu, no, amb més ganes, no? Si més no, el pròxim mes, no? Gaudiu força del temps ja que estem. Passeu molt bon cap de setmana. Us desitjo molt bona Pasqua. Cuideu-vos molt i adeu-siau.